Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tal com hem compromès, és hora d'entrevistar el conseller d'Interior i Participació Ciutadana, Joan Saura, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Senyor Saura, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Conseller, avui ens sembla que no calen gaires presentacions sobre el temari d'aquesta entrevista. La presència de mitjans de comunicació aquí evidencien que hi ha molt interès també de seguir les seves paraules, suposo que a continuació de les que ja li vàrem sentir ahir en seu parlamentària. Però en tot cas, si li sembla, metodològicament avancem parlant dels fets, de la difusió dels fets i de com és possible que succeeixin aquests fets. D'entrada, d'aquestes imatges que hem vist ara, que ahir vam veure a la televisió i avui als diaris, què n'ha de dir?
Primera, que no és un cas nou, que és dir que les imatges que es van veure ahir són les imatges dels dos fets, dels dos únics fets, que des de la Direcció General de Policia es va portar a Fiscalia ara fa unes setmanes. Per tant, no estem davant d'un nou cas, sinó que hem vist sí que hem vist unes imatges que no s'havien vist d'uns nous fets. Home, el que he de dir és clar, jo crec que és una actitud reprovable, minoritària absolutament en el cos, ho vam dir des del primer moment i ho continuo dient. Aquestes imatges de cap de les maneres poden esquitxar el conjunt d'actuació dels Mossos, però precisament perquè aquestes imatges fan mal, els fets aquests fan mal als Mossos d'Esquadra, cal no admetre-les, portar-les a la Fiscalia, i a més, com a principi, no?, com a garantia de la bona imatge dels Mossos d'Esquadra, el fet que el propi cos digui que no admet pràctiques petites, quantitatives, que atenten els drets de les persones, jo crec que és una garantia de bona imatge dels Mossos.
Fins i tot m'atreveria a dir, no sé si vol entrar en això, que hi ha una diferència entre aquestes imatges que hem vist ara i les que vàrem veure fa unes setmanes. És a dir, que aquí la violència semblaria més desproporcionada i fins i tot gratuïta.
Bé, jo no em permetrà que com a conseller no entri a valorar quines són més greus o no. En tot cas, per nosaltres les dues són diferents. Jo això sí que li admeto, són diferents. No crec que es puguin admetre en el funcionament del cos de policia. I crec que això, insisteixo, crec que això és bo. I vaig anunciar i anuncio que, igual que passa en molts països, no?, en la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb dos objectius. Un, de que no hi puguin haver denúncies falses de víctimes dient que se'ls ha pallissat quan no se'ls ha pallissat, i dos, la garantia dels drets dels detinguts. No? Per tant, això, en el termini màxim de maig-juny de l'any que ve, ho farem per tres fases. La primera fase a la tardor, el primer trimestre de l'any que ve i el segon trimestre de l'any vinent, totes les comissaries, els centres de detenció tindran centres de televisió interior, que és una garantia per a tothom i s'haurà acabat en definitiva aquest tipus de problemes.
La difusió dels fets, aquestes imatges, qui les dona a la premsa?
Mira, li puc garantir absolutament que nosaltres no. Van passar 15 dies des de que es va anunciar això fins que van sortir les imatges, de que fins i tot en alguns més que en alguns mitjans, algunes persones, alguns mitjans ens acusaven de falta de transparència per no donar les imatges. Vam tenir una pressió brutal de les imatges. Nosaltres no hem passat cap imatge. Fins i tot hi ha un diari que aquest diumenge, el diari que va publicar per primera vegada, va penjar en la seva pàgina web les primeres imatges, que aquest diumenge deia això. Deia que evidentment les imatges, ells, que era qui les tenien, donaven fe de que no havia estat el departament. El departament no ha passat cap mena d'imatge ni les passarà.
És a dir, vostè les passa al jutge?
Nosaltres les passem al jutge, el jutge les entrega aleshores als advocats de les parts, i va ser a partir d'aquest moment quan van començar a sortir imatges. Jo puc tenir especulacions de per on han passat, però evidentment no tinc cap prova i no ho diré.
Val. Em permeto valorar les imatges. Una detinguda, aparentment beguda, en qualsevol cas sembla que s'encara amb la policia. Tot això es dedueix perquè no se sent, i aquesta policia li clava una bufetada a la persona detinguda. Des del nostre punt de vista, per tant, aquí hi hauria un exercici de violència gratuïta absolutament injustificable. Tenint en compte que se suposa que la policia passa un procés de formació molt important, com és possible que succeeixin aquests fets?
Miri, senyor Bastas, vostè sap perfectament que a tots els cossos policials del món, en tota la història del món, sempre hi ha actuacions minoritàries en els cossos policials. És a dir, que no és que passa això a Catalunya. No sé si passa a Catalunya, ja passa de la Policia Nacional, ja a tot arreu. La pregunta de per què passa tindria respostes, fins i tot, si m'ho permet, jo crec que psicològiques, però jo no hi vull entrar. És a dir, el que és cert és que passa. Què és el que hem de fer? Primera, veure si a Catalunya aquest és un fet majoritari o no. I jo li ben asseguro que no. Els Mossos d'Esquadra, això no és ni molt menys majoritari. Tenim una policia moderna. Segona, tenim una bona formació. I tercera, jo crec que l'actuació política contundent del departament de no admetre això, però més enllà de no admetre això, de dir prendrem mesures perquè no pugui tornar a passar, és una garantia de que a Catalunya els Mossos d'Esquadra vetllaran pels drets de les persones sense vulnerar drets, i és una garantia pels Mossos d'Esquadra de que ningú els podrà acusar de denúncies falses, perquè també tenim persones que acusen que han rebut una pallissa i s'han fet ells mateixos el mal. Per tant, el que m'interessa molt és que dintre d'un any i mig, diguem-ne, Catalunya sigui pionera en el fet de la instal·lació de càmeres de videovigilància, que d'altra banda és una de les recomanacions que fan les pròpies Nacions Unides, no? És a dir, que en els centres de detenció i de comissaries hi hagin vigilàncies que impedeixin això.
És a dir, que si li posessin unes càmeres a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional, potser ens trobaríem amb escenes com aquesta.
Bé, no ho sé, no m'atreveixo. El que sí que dic és que, vaja, ho sap tothom, és que en general amb tots els cossos hi ha moments de que sectors minoritaris ultrapassen les seves funcions.
A la vista d'aquests dos incidents, creu que no s'ha de tocar res del procés de selecció i formació dels Mossos?
No, hem de millorar el procés de formació, i ho estem fent, eh? O sigui, l'hem de millorar en molts aspectes, eh? Des de, per exemple, hem arribat a un acord amb la coordinadora gais i lesbianes de fer una formació específica perquè no hi hagin possibles problemes, que també són minoritaris, no? De no consideració de la diversitat sexual o del tema, o estem incrementant molt un programa de violència de gènere contra les dones. Ho hem de millorar, jo crec que ho hem de millorar segur, i ho estem millorant. Hi ha un nou director de l'escola de formació, no? Però insisteixo, el que és molt important és interioritzar a tots els membres dels Mossos, no? Ara ho estan, no sé si el 95 o el 99%, però a tots, que s'interioritzi de que la funció dels Mossos és el garantir drets i llibertats de tothom, fins i tot dels detinguts, no? I això a vegades no és fàcil, eh? És a dir, a vegades no és fàcil perquè poden haver actituds de les persones detingudes violentes, és a dir, no, actituds, és a dir, robatoris violents. Per tant, això no és fàcil, i per tant els Mossos estan sumesos a un nivell d'estrès continuat important, no? Però jo crec que això, miri, els Mossos d'Esquadra són una policia jove, moderna, fins i tot físicament. És a dir, quan un va a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, no és la comissaria que recordem de les pel·lícules gris, no? Té gent que té formació, ens fan reciclatges, no? Jo crec que aquesta aposta per una policia moderna i que garanteixi la seguretat dels drets la guanyarem, eh? Ara, té alguns costos intermitjos, clar.
Nosaltres hem rebut un correu, aquests dies hem rebut molts correus, un d'una oient que s'identifica pel to, ens permetem de treure'l en una entrevista. Diu que la seva germana s'ha presentat els últims 3 anys a les proves de Mossos, sempre ha passat totes les proves físiques, culturals, català, tret de l'entrevista final, i ella considera que en els últims temps alguna cosa ha canviat en el tipus de persones que vostès busquen, que buscarien gent que ells qualifiquen dura, curtida, per moure's entre delinqüents amb facilitat. Diu, com a estratègia policial pot ser bona idea, però després no ens ha d'estranyar res del que passi a la comissaria de les Corts.
No, això no és així. Miri, i vaja, no he de dir jo el que he de fer els seus programes, però fins i tot ara pensava, seria bé que el director de l'escola de policia expliqués un dia la formació que fa.
Doncs segurament, perquè, disculpi, conseller, ara, presentant el cas d'aquestes imatges a Televisió Espanyola, ho presentaven com la difusió d'aquestes imatges ha abierto el debate sobre los métodos y la formación de los Mossos.
Val, pues, crec que és un bon tema de veure en definitiva els continguts a l'escola de formació. Jo crec que són uns continguts bons que estem fins i tot millorant. Ara, el criteri tant del departament, no del departament que dirigeixo jo ara, sinó abans ja, com el criteri de l'escola de formació, és fer Mossos de proximitat, policia de proximitat. Sí, volem que fonamentalment la funció de la policia sigui una policia de proximitat. I evidentment hi ha una part de la policia que ha d'estar especialment entrenada o dedicada d'alguna manera a fets molt violents, faltaria més, no? Però no hi ha una reorientació d'anem a buscar policies, diguem, com diu aquesta senyora.
Ni tan sols perquè en els últims temps n'han necessitat molts i per tant no han pogut triar tant.
No, fixis que en aquests moments tindríem la temptació, no?, de que tothom que es presenta dir que sí, perquè tenim un cert dèficit. Tindríem aquesta, no ho estem fent, això. Ara no sé els resultats, no sé perquè no han sortit encara els resultats de la promoció que acaba el 21 de juny, si no recordo malament, però els darrers anys, si hi havia 1.600 places, se n'aprovaven 1.300 o 1.400. És a dir, algú em va dir un dia, escolta, I per què no? Si hi ha 1.600, aproveu 1.600 i s'acaba amb el dèficit. Vaig dir, mira, perquè prefereixo estar 2 anys amb dèficit que 20 anys amb persones que no tenen capacitat de policia. Per tant, això no ho estem fent, eh? I per tant, estem assumint fins i tot el mantenir un dèficit a costa de millorar la qualitat. Evidentment, si vostè em pregunta si es presenten més Mossos ara que abans, en moments de fort atur es presenten més Mossos. En moments de que no hi ha atur es presenten més persones als Mossos. Per tant, diguem-ne, això depèn del mercat, de la situació del mercat de treball.
Ahir van demanar la seva dimissió en el Parlament, no sé si l'impressiona poc o molt, però l'oposició ja ho fa això, vostès van dir naturalment que no.
Miri, m'impressiona, prefereixo que ningú em demani la dimissió, no? No sé per què les van demanar. El cas del PP va ser clar. Jo li vaig preguntar al diputat del PP si pensava que els fets de les Corts eren reprovables per ell o no. I va dir que ell havia consultat a gent i li semblava que no hi havia desproporció. I li vaig dir, mira, aquí tenim un problema.
En els dos casos?
És que ahir quan van fer la... No havia vist encara el de la... O suposo que no ho havia.
El de la noia detinguda.
Sí, jo li vaig dir... Sí,
parlava del primer.
I va dir que no era desproporció. I li vaig dir, mira, però aquí tenim vostè i jo tenim un problema, perquè jo sí que penso que això s'hi faria. En el cas de Convergència i Unió, van dir que tenien opinió, però que no la volien dir. I vaig dir, home, doncs estaria bé que vostès la diguessin, no? Jo crec que, i per tant, la dimissió, fixi's, van fer dues interpel·lacions sobre política de seguretat. Jo vaig donar dades, indicadors de seguretat dels 4 mesos. La setmana passada em vaig reunir amb tots els comandaments dels Mossos per comentar la situació i per saber com ho veien. Hi va haver un parell de persones, en concret una, que em va dir, conseller, no pateixi, tots els indicadors de seguretat d'aquest any van bé. I quan vaig sortir de la reunió vaig dir, escolta, passeu-me aquests indicadors. I ahir els vaig dir en el Parlament. I per tant vaig dir, l'estat de seguretat de Catalunya del gener a l'abril comparat amb l'any passat és bo, no és dolent. La dimissió en base a què? A què ha passat el fet de les Corts?
Home, en base a una cosa insòlita. I no sé si és en base a això, però la setmana que ve passarà una cosa insòlita. El cinc sindicat dels Mossos es posen d'acord per convocar una manifestació on, entre altres coses, segons que van explicar dilluns en aquest programa, es queixaran que vostès, el departament, o la direcció política del departament, ajuda al linxament social i mediàtic dels Mossos quan convoca una roda de premsa per anunciar que suspendran de feina i sou els Mossos de les primeres viatges.
No tinc encara, no sé si els 5 sindicats s'han posat d'acord amb el manifest, perquè inicialment hi havia 2 tipus de manifest i fins i tot amb moltes de les coses que els sindicats plantejaven tenen el recolzament, és a dir, la dignificació de la professió de Mossos d'Esquadra, amb algunes informacions que en alguns mitjans han sortit, crec que demana una dignificació, no? Però miri, el problema en la roda de premsa s'havia de fer, sé que aquest és un debat si s'havia de fer o no. Davant d'això, si enviem a Fiscalia sense comunicar-ho, al cap de 5 minuts tothom, vostè, evidentment com bon professional, el primer se n'hagués enterat i ens hagués trucat tothom amb versions absolutament diferents. Aleshores vam dir, escolta, més que començar a donar versions irregulars, diem que hem fet això i punt. Però el problema de fons no és aquest. El problema de fons és...
Per ells sí,
Sí, bueno...
Se senten com desprotegits.
Sí, però fixi's.
Si vol, li diré d'una manera més dolorosa. Una mica més desprotegits ara que amb l'anterior direcció política.
Sí, fixi's vostè. El problema de fons és... El Departament d'Interior a Catalunya vol tenir un cos de Mossos d'Esquadra sense que no es produeixi cap... minoritàriament, quantitativament, maltractaments, o el vol permetre? Aquesta és la pregunta de fons. I quan el departament, davant d'una actitud minoritària que localitza, que té proves, actua, això a llarg termini és bo o és dolent pels Mossos d'Esquadra? Dintre d'un any, quan tinguem instal·lats totes les càmeres de videovigilància, aquest país podrà dir que les seves comissaries no es maltracten. I això, per qui primer és bo, és pels Mossos. Per tant, jo ja sé que prendre una actitud d'aquesta, fins i tot en sector minoritari, pot tenir reaccions. Escolta, jo quan veig les imatges em fan mal. Jo, vostè també, segur, tothom. Són les imatges que no voldries veure. Que no voldries veure que passessin a Catalunya. Doncs escolta, aquestes imatges no les tornarem a veure per ti. Perquè prendrem mesures per no prendre-les. I sense això, possiblement, haguéssim tapat els ulls, haguéssim passat i no les haguéssim vist. El problema no són les imatges. El problema és que no vull que passi això a Catalunya.
Els sindicats dels Mossos consideraven que això obria la porta al linxament mediàtic. No sé si vostè considera que aquesta resposta dels sindicats és corporativa.
No. Jo primer vull veure... Jo no he vist. Sé que ahir al matí no tenien manifest acabat. Sé que hi havia dos primeres convocatòries diferents, amb lemes diferents, i per tant no vull opinar fins que veure el manifest. Els Mossos evidentment es poden manifestar del que sigui, no? Ara, jo el que n'estic profundament convençut, més enllà del que diguin els sindicats, insisteixo, és que el que estem fent és bo per la imatge dels Mossos. Perquè, escolti, quan passa allò de les Corts, no descobreixo res. Si dic que de quan en quan, però sovint, i fins i tot algunes instàncies com el Col·legi d'Advocats, ens fan arribar possibles casos de maltractament. No podem estar tota la vida dient que hi ha possibles maltractaments sense saber si hi ha o no n'hi ha.
Fins i tot l'altre dia, quan es reunien aquí els sindicats, deien: no serà que el conseller té problemes amb alguns sectors del seu partit i necessita donar un missatge d'una fermesa que potser un altre conseller no hauria demanat?
No, miri, no en tinc cap de problemes en el meu partit en relació a això. No tinc ni un sol problema, ni un sol problema. És a dir, el meu partit en relació a això ha assumit un repte important, no? Per tant, no n'hi ha cap problema d'això. Ara, la pregunta, insisteixo, la pregunta que tothom s'ha de fer davant d'aquest cas, amb tot aquest cas, lo important que és. És a dir, allò, què és el que és important? I per mi el que és important és estar tota la meva vida rebutjant i lluitant perquè no hi hagi maltractaments. Tota la meva vida, jo i molta gent. I en aquests moments, localitzats uns maltractaments minoritaris, petits, que no són del cos majoritàriament, cal actuar, i sobretot cal fer, insisteixo. Miri, aquests dies quan algú em diu: escolta, quina agressió, no sé què, dic, sí, però saps, li dic a la gent, saps que estic molt content? Que a l'any que ve, a finals de l'any que ve, és a dir, serà impossible que es reprodueixin aquestes imatges.
Falta un minut perquè siguin les 10. Hi ha alguna altra cosa que li voldria preguntar? Tampoc no directament vinculada a seguretat, de manera que, si li sembla, conseller Saura, parem un moment per les notícies.
Vostè mana.
Doncs vinga, doncs immediatament continuem l'entrevista amb el conseller Joan Saura, d'Interior i Participació Ciutadana. Ara són les 10, després naturalment escoltarem els oients i continuarem amb els continguts habituals del Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Les 10 i 6 minuts, estem entrevistant el conseller d'Interior, Joan Saura. Per tancar tot aquest capítol policial, conseller, abans una precisió, crec que, i ho acaba de reproduir el butlletí de notícies que hem escoltat, ha dit que col·locarà càmeres a totes les comissaries. A totes les dependències de les comissaries?
Excepte el tema d'intimitat, que són les latrines, els serveis i els passadissos, a les zones d'escorcoll, en general a tot arreu, no? De tal manera que no hi hagi cap zona fosca en el conjunt de les comissaries i centres de detenció.
En aquesta exigència que els Mossos tractin els detinguts i en general facin la seva feina conforme a la llei, hi ha un punt en el que sí que li transmet una altra queixa dels sindicats dels Mossos per tancar això, que és: aleshores, el que estem creant potser també és el dubte, perquè moltes vegades un policia, per reduir una persona, ha de fer servir la força. Mm-hmm. I aleshores, qui determina que aquella força és proporcionada o no és proporcionada?
Bé, jo crec que el 95% dels casos no hi ha problema. És a dir, i a més són coses diferents. És a dir, una cosa és una actuació en el carrer, una persecució d'un delinqüent, on es produeix un cos a cos i tal, i una altra cosa és quan una persona està detinguda i fins i tot està emmanillada, no? Per tant, jo crec que en general els Mossos saben perfectament i no fan utilització desproporcionada. Hi ha alguns moments que ho pot ser, i en aquests moments és la justícia la que ha de decidir. En els casos de les Corts, nosaltres ens va semblar que aquests casos eren desproporcionats, i el que hem fet de forma cautelar, prendre una decisió administrativa, però que serà la justícia. La justícia pot dir si és desproporcionada o no. Sempre aquí no hi ha un regle de medir exacte, no? Però jo crec que el sentit comú funciona, i insisteixo, la instal·lació de les càmeres de videovigilància jo crec que és una doble garantia pels Mossos i pels detinguts.
M'imagino, pel que he dit abans, que està a l'espera de saber quin és el manifest de la convocatòria de la manifestació de Mossos de la setmana que ve, que el voldrà llegir abans de dir, com va semblar que sortia inicialment, que li dona suport.
No, jo, totes les reivindicacions de dignificació de la tasca del reconeixement dels Mossos tenen el meu recolzament, i l'actuació que hem fet en les Corts, miri, no tinc cap dubte que és una tasca de reconeixement, de dignificació dels Mossos d'Esquadra. Per dues raons. Primera, perquè hem dit tots de que majoritàriament això no es produeix. I segona, perquè el fet de que el propi cos, el cos no és només els Mossos, són la direcció, la cúpula, que el propi cos, davant d'una actuació minoritària, prengui mesures, això és una garantia de bona imatge dels Mossos. No va en contra dels Mossos, va a favor dels Mossos. No hem tingut una denúncia de fora. Hem actuat nosaltres.
Ahir va ser en el programa Artur Mas i es queixava que vostès, des del govern, li haguessin dit bomber i piròman a la vegada per haver haver-se fet ressò de les informacions que deien que a Catalunya hi havia jihadistes, tenint en compte que dilluns va haver-hi un seguit de fins a 13 detencions, crec, a Catalunya, de presumptes jihadistes.
Aviam, són dues coses diferents. El senyor Mas en aquesta campanya electoral ha dit dues altres coses que jo crec que han fet mal als Mossos. Dir que Catalunya no va dir que hi havia jihadistes, va dir que era un lloc d'entrenament de jihadistes. I va dir un altre, tant o més greu, va dir que els carrers de Catalunya estaven ocupats per delinqüents, per vàndals i per incívics. Si això no fa mal als Mossos, que vingui algú que m'ho expliqui. Perquè, clar, qualsevol persona que no sigui a Catalunya i que senti que un dirigent de la importància del senyor Mas diu aquestes dues coses, m'estic imaginant en una regió d'Iraq. Sí, m'estic imaginant. Aleshores, en el tema del terrorisme islàmic, evidentment que tenim tot Europa té, tot el món té preocupació, i especialment hi ha preocupació a Espanya perquè el Al-Qaeda el mes d'octubre i novembre va assenyalar l'Àndalus i a Jerusalem com a fets de recuperació. Aquí he de dir el següent, el senyor Mas ho sap això, perquè ho he explicat en seu parlamentària. Nosaltres en la Junta de Seguretat amb el nou estatut vam fer un protocol de col·laboració en matèria antiterrorista i vaig explicar recentment en el Parlament català, tot i que ha tingut poc ressò, no sé, crec que no va tenir el ressò que tenia, que en aquests moments estem col·laborant amb el Centre Nacional de Coordinació Antiterrorista i en aquests moments la transmissió d'informació mútua, les reunions periòdiques en relació al tema de l'antiterrorisme estan, i la prova és aquestes detencions i les detencions, per tant, el que vol dir que estem actuant, que no estem, el senyor Mas ho deia com si aquí no estiguéssim preocupats per això, estem preocupats però tampoc amb la mesura que ell diu.
La informació que va sortir ara fa uns dies era que Catalunya és un centre de reclutament de jihadistes. La delegació del govern central a Catalunya diu això no és veritat, però dilluns es va detenir persones i, si no estic mal informat, l'acusació era que estaven entrenant gent per poder-los enviar a l'Iraq o a l'Afganistan, fins i tot.
No, la informació que va sortir és d'un sindicat minoritari, diuen que lligat al Partit Popular, jo això no ho sé, que acusava la delegació del govern, que el govern central no posava les suficients forces de seguretat en aquí. Aquesta era la informació que anava adreçada. No, el senyor Mas la va convertir contra el govern català, però la informació que surt és que té un sindicat que es queixa del govern interior, no? Aleshores, hem detingut a gent que, en definitiva,
els fets li donen la raó al senyor Mas?
No, és a dir, faltaria més. És com dir que els carrers estan ocupats per vàndals i...
Parlo de la cosa dels jihadistes.
No, però és el mateix. No es pot generalitzar això. És a dir, que el senyor Mas hagués dit que, en definitiva, hi ha una preocupació o s'ha de treballar per prevenir situacions d'aquestes, això està claríssim. Escolti, el 2004 ja vam detenir gent a Catalunya i s'han jutjat ara. Ara, donar un pas de que Catalunya és un centre d'entrenament i de reclutament, i el més important, això no...
Però van detenir 13 que els estaven preparant,
sí,
i reclutant.
Però perquè en detinguin 13 no vol dir que Catalunya sigui el centre de reclutament més important dels jihadistes. Faltaria més. És com si detenir a 4 delinqüents significa Catalunya el centre més important de delinqüència. És a dir, miri, jo he demanat la compareixença en el Parlament, en la comissió de reservades per informar del terrorisme islàmic. Què li puc dir? Que, evidentment, quan Al-Qaeda, al mes d'octubre-novembre, assenyala l'Àndalus, Jerusalem i especialment Ceuta i Melilla com a objectius, està assenyalant objectius. I, per tant, que hi ha una preocupació a tota Europa. Que en aquests moments el que li puc dir és que el nivell de treball dedicat, d'hores, de col·laboració entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos és important, que hi ha hagut detencions, però que en aquests moments no hi ha indicis de qualsevol perill imminent. Sí, per tant, estem treballant amb tasques molt de prevenció i precisament, fixi's fins i tot en aquestes detencions que s'han produït, són detencions que es produeixen prevenint la possibilitat de fer cèl·lules que baixin a no sé què, no? I per tant, jo crec que en aquest tema s'ha de ser, no s'ha d'amagar res, però s'ha de ser responsable i rigorós.
Deixem aquesta qüestió, si li sembla, conseller, i abordem la recta final de l'entrevista. No puc estar-me de preguntar-li què li ha semblat l'anunci del candidat de l'alcaldia de Barcelona, Jordi Portabella, de la possibilitat de no formar un tripartit.
Miri, primera, no vull entrar, evidentment, amb tota la legitimitat de qualsevol d'un altre partit a decidir el que vulgui. Per tant, el senyor Portabella o Esquerra Republicana sabran el que fan, el que els interessa. A mi em sembla políticament greu, li diré per què, no? Perquè l'Ajuntament de Barcelona ha estat des del 79 governat sempre per una majoria sòlida d'entrada. Seria la primera vegada que això no passaria, no? Segona, i perquè penso que... el resultat d'unes eleccions no pot canviar una dinàmica si tu has estat bé en aquesta dinàmica, no? i per tant des d'Iniciativa no ho faríem o no ho veiem bé, no? Amb tot, espero que es pugui produir una negociació entre els tres partits que poden formar una majoria estable perquè Barcelona continuï tenint, en definitiva, un govern de majoria d'esquerres, no?
Però Jordi Portabella pren nota d'un fet real. Els tres partits que governen han perdut sumat 140.000 vots. No hi ha cap resposta davant d'això?
Sí, però també, miri, també ha perdut Convergència i el PP vots, no? Fixi vostè que a nivell de Catalunya els tres partits de Catalunya que governen hem guanyat regidors. El PSC n'ha guanyat, Esquerra n'ha guanyat i nosaltres hem guanyat. Els dos partits de l'oposició han perdut regidors, no? I per tant les causes de tot, des de la poca participació, són molt complexes.
Però la ciutat de Barcelona han perdut vot i han perdut representació tots tres.
Sí, però
el PP no i Convergència ha augmentat.
Sí, però possiblement això vol dir una reflexió. Possiblement jo crec que la legislatura aquesta anterior ha estat marcada per un canvi d'alcalde. El canvi d'alcalde es va produir en una situació, si vostè m'ho permet, baixa políticament de la ciutat, després del fòrum que en Barcelona pateix una, entre cometes, depressió postpàrtica, que ha afectat els tres partits, no? Ara, fixi's vostè que en resposta al que vostè diu, és de les poques ciutats, Barcelona, que des del 79 té la mateixa majoria, i em permeto dir, amb tot el respecte per la resta de ciutats, que hi ha poques ciutats a Espanya que hagin tingut tants canvis i tan positius, i tinguem una ciutat que té molts dèficits, però una ciutat, si m'ho permet, magnífica. Això és Barcelona, i per això la gent, malgrat tot, doncs continua donant confiança a tres partits que ho continuïn governant.
Per tant, s'equivocaria Esquerra si atribuís la seva baixada al fet que se'ls veu automàticament enganxats a qualsevol tripartit?
No, bueno, jo la veritat és que no vull contestar per Esquerra. I si vostè m'ho pregunta, si equivocaria Iniciativa, li dic si Iniciativa s'equivocaria. Esquerra, no sé si s'equivoca o no, no estic en el pell d'Esquerra, no?
El PSC diu que sí, que s'equivocaria, governament.
Bueno, jo dic, des d'Iniciativa, si féssim això, que ni ens ho hem plantejat, crec que ens equivocaríem, no? Perquè a més tinc la sensació de que el període aquests 4 anys anteriors, és aquest període, jo crec, baix de Barcelona, no? Jo crec que ara s'obre una nova etapa d'oportunitat on tots hem d'aprendre coses. És a dir, el mateix alcalde de Barcelona, el que serà el proper alcalde, ha variat el seu discurs. És a dir, ha dit coses que no havia dit mai, per exemple, l'anterior alcalde de Barcelona en relació a les polítiques socials, en relació a les polítiques mediambientals, no? Per tant, jo crec que els tres partits, si alguna cosa hem d'aprendre dels resultats de Barcelona, és que necessitem obrir una nova etapa amb molta més il·lusió, amb més projectes clars, i deixant enrere 4 anys que no han estat excessivament bons per la ciutat.
O sigui, vostè es queda amb la foto de l'altre dia de Montilla, Carot i Saura.
Sí, evidentment, jo em quedo amb aquesta foto.
No entendria, per tant, que ara no hi hagués tripartit a Barcelona.
No, se'm faria difícil. Políticament no ho entendria, eh? Políticament jo no...
Pensant en el futur.
Jo, políticament no ho entendria. I a més, perquè això té repercussions polítiques. És a dir, l'Esquerra Republicana a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona és una situació anòmala. Com mai ha passat, a més, em costa d'imaginar-me. Jo tinc molta confiança de que finalment això no sigui així, senyor Bassas.
Doncs ho veurem. Naturalment, si vostè és el conseller de participació, li has de parlar de la abstenció.
Sí.
Conclusions?
Miri, primera, jo en l'anterior govern vaig encarregar una enquesta que es va fer la setmana després de l'1 de novembre. L'enquesta més gran que s'ha fet mai, de 7.000 persones encastades, per fer un estudi a llarg termini de què passava amb l'abstenció. Sabem que l'abstenció és un fenomen complex, que no depèn només del govern, que depèn de moltes coses. Aquesta enquesta ens dona uns resultats importants. I vaig anunciar, aleshores, ho vaig anunciar el mes de gener, no ara, vaig anunciar que hi haurien tres fases. L'enquesta, la realització, la creació d'un grup de treball que presidirà en Josep Maria Vallès, amb tres àmbits de reflexió: mirar l'enquesta amb els ciutadans, mirar l'enquesta amb líders d'opinió i mirar les informacions polítiques dels mitjans de comunicació. D'això fer un seguit de propostes de contribució a la participació que estarien llestes a la tardor d'aquest any, que portaríem a la Comissió d'Afers Institucionals i que portaríem a la societat a debatre perquè sortissin propostes. Amb això que li estic dient? El que li estic dient és que ens hem pres en sèrio això. Que ningú pensi que aquesta enquesta i aquest estudi és la vareta màgica de, la, de superar l'abstenció, perquè l'abstenció és un fenomen estructural, no? Però com a govern volem com a mínim contribuir a donar alguns elements que podem, que es poden donar per millorar la participació.
Ahir el president Montilla, a la sessió de control, com una de les causes va apuntar aquells que es dediquen a banalitzar o frivolitzar la política. No va ser més explícit, i aquest matí ens preguntaven si ho diu per alguna pregunta més, pel Polònia o per les portades de La Vanguardia, on surten els candidats saltant sobre uns llits elàstics, o del País, crec, fent caminar els candidats com si fos Abbey Road. Vostè què interpreta i, en tot cas, què en pensa?
No sé exactament el contingut de per què ho deia el president de la...
Ho podria escoltar, això ho deia.
Sí, vaig escoltar aquesta frase, evidentment, però no sé, en tot cas...
I estaria d'acord?
Per què ho va dir. No, jo crec que l'abstenció ve per molts motius, no? Per molts. Possiblement, si vostè em pregunta què ha passat a Catalunya, per exemple, jo crec que portem un any de cansament electorat en moltes eleccions. Crec que el desenllaç de l'Estatut i algunes declaracions que s'han fet després de l'Estatut no fan pujar la participació.
Maragall?
Sí, bueno, jo crec que les declaracions d'en Pasqual Maragall, si hem estat 2 anys fent l'Estatut, hem aprovat un Estatut, i que ara l'expresident digui, escolta, això no ha servit per res. La pregunta és, escolta, per què em crideu a votar a mi? No? O sigui, si no serveix per res el que fem, no? Però tampoc estic, evidentment, dient que el Pasqual Maragall és el responsable. Si tot això és molt més, perquè fixi's, l'enquesta que van fer la setmana després del 1 de novembre deia que el 70... ara no recordo si el 66 o el 72% de la gent encastada abstencionista deia que s'abstenia perquè no estava d'acord amb els polítics i en com funcionaven els partits polítics. Per tant, hi ha una desafecció dels polítics. En canvi, quan hi ha confrontació política forta, com ha passat a França, la gent participa. Vull recordar, per exemple, que l'any 99, les municipals de l'any 99, l'abstenció va ser pràcticament la mateixa, va haver el 44% de participants. Per tant, és un fenomen seriós que jo crec que ha de fer replantejar els partits polítics, el funcionar, la relació amb la societat, i com a govern farem la nostra contribució rigorosa, oberta al debat de tothom.
Conseller, anava a acabar aquí l'entrevista, però em diuen que hi ha una notícia d'última hora que segur que li interessarà, i és que els ocupes estan tornant a ocupar l'edifici desocupat aquesta setmana pels Mossos a la Barceloneta. Montse Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs efectivament ja hi són a dins de l'edifici anomenat de Viviendes, el col·lectiu Ocupa de Barcelona, ha tornat a entrar en aquest edifici, i també 7 o 8 persones d'aquest col·lectiu es troben ara mateix encadenades a la porta en manifestació, en protesta pel desallotjament i també pel que consideren una política urbanística de l'Ajuntament que vol expulsar els veïns de la Barceloneta de tota la vida per fomentar el turisme en aquesta part de Barcelona. El que hi ha és aquest col·lectiu Ocupa, que ha tret les tanques que ahir mateix l'empresa d'Enderrocs, que va ser contractada per els propietaris d'aquest edifici, van col·locar. Unes tanques han estat retirades i ara s'han encadenat a la porta, i també han col·locat una pancarta a l'edifici que diu "Prou enderrocs d'espais plens de vida". És una protesta, doncs, del moviment Ocupa i també amb el suport d'alguns veïns de la Barceloneta, que denuncia que l'empresa Port 2000 vol expulsar milers de persones del barri per fomentar el que és el turisme de qualitat, el turisme de persones amb nivell adquisitiu alt en aquesta part de Barcelona. Ara mateix hi ha protestes, hi ha queixes, hi ha crits, però encara no s'ha produït cap situació de tensió ni tampoc d'enfrontament amb policia, ni amb Guàrdia Urbana, ni amb Mossos d'Esquadra.
D'acord, gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
Conseller.
No, veig que hi ha dues coses, la política urbanística de l'Ajuntament, que no em correspon a mi parlar, i en relació al tema de la desocupació, de l'ocupació, farem el que sempre fem des del departament, no fer cas al que en diu la justícia, no? Si sap vostè que el departament el que fem és un acompliment a les ordres de desallotjament que la justícia fa, no? Per tant, aquí es va desallotjar, teòricament, ja la responsabilitat era dels propietaris, no sé què és el que ha passat, i per tant, tornarem a iniciar el procés.
De debò que no és qüestió de burxar, però en aquestes ocasions té algun conflicte intern?
No.
O sigui, quan veu que hi ha gent que protesta contra l'especulació i ocupa un espai que està buit?
No, primera perquè penso que l'Ajuntament de Barcelona no és un ajuntament especulatiu. Primera perquè penso això. Segona, i penso que les grans transformacions de Barcelona han estat transformacions molt importants des del punt de vista de la majoria de la gent popular. Només cal anar al Raval o cal veure què s'està fent a la mina, no? I per tant, puc entendre que hi hagi gent que pensi que hi ha maniobres especulatives. La política urbanística de l'Ajuntament, que amb coses hem discrepat nosaltres, vostè ho sap perfectament, hem discrepat quan hem hagut de discrepar, no és una política especulativa, no? I des del punt de vista de l'ocupació, el que cal és complir la llei independentment de si un pensa que potser és el Codi Penal o el Codi Civil.
Que vostè pensa que és el Codi Civil?
Sí, no, jo i moltíssima gent. De fet, el Codi Penal, tot i que la llei, hi ha gent que va pel Codi Penal, no l'està utilitzant absolutament ningú. El Codi Civil és un instrument fins i tot més eficaç.
Crec, conseller, que no hi ha cap més sorpresa d'última hora, de manera que ara sí, acabem l'entrevista. Gràcies per haver vingut al Matí de Catalunya.
Gràcies a vostès. Bon dia.
10:24 minuts.